información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, una abraçada que els hi parla molt de gust, José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Faré una pregunta. Vosaltres seríeu capaços de donar un òrgan en vida? Fins aquí, la resposta segurament seria... sí, alguna persona que ho necessiti, familiar, que habitualment, o donant compatible, que coneguis, un amic, l'home, la dona, els nanos. I de forma altruista? De forma altruista, avui en dia, segurament, si busquem el que és més altruista dins d'aquests temes, a nivell, trobaríem, per exemple, els donants de sang. Els donants de sang, tu dones sang de forma altruista. Vas allà, fas la teva donació, i aquella sang queda allà, que hem parlat unes quantes vegades d'això, o el plasma, queda allà per quan un malalt ho necessita, per, jo què sé, per una operació, etcètera, etcètera, no? Tu no saps. Aquí va, és a dir, que aquesta sang que estàs donant no és per un familiar directament, encara que hi ha casos, no? Però, habitualment, la gran majoria de donants de sang doncs és de forma altruista, que tu no saps. T'envien després un missatge, mira, tu sangre ha anat a l'hospital de no sé què per un pacient que l'operaven. Però no saps ni la identitat, no saps res. Bé, però parlem ja de trasplantaments d'òrgans. Aquí hem de treure pit, eh? He de dir que hem de treure pit. Espanya... És un exemple a seguir i un model planetari a seguir davant de tot això. No només en número de donacions, sinó en les tècniques, en les maneres. I aquí ens hem de felicitar tots. Per una cosa bona, ens hem de felicitar tots. L'administració, per tal i com ho fa, suposo que hi ha alguna errada brà, però sí, en general, tal i com està la legislació, l'administració ho ha fet molt bé. I després, evidentment, els voluntaris, els donants, tant en vida com després, com en mort. L'any passat es van fer a Catalunya 1.344 trasplantaments d'òrgans que representen una mitjana de 3,7 intervencions al dia. I tot i el descens de l'activitat respecte al 2023, ha baixat un 3,5%, doncs Catalunya, en aquest cas, manté una de les taxes de trasplantaments més altes del planeta, amb 165 trasplantaments per milió de població. Si això ho dividim per òrgans, per tipus d'òrgans, l'any 2024 han augmentat de manera important els trasplantaments cardíacs en un 16% i els pancreàtics un 18%, amb un nou rècord d'activitat i possiblement en menor mesura els pulmonars, però, per contra, s'han reduït lleugerament els trasplantaments hepàtics en gairebé un punt, d'una manera més evident, també els renals, no? Aquests han baixat un 3,7%. Però ens centrarem en els renals, en els darrers, en aquests que estava comentant, no? Els trasplantaments de ronyó. I aquí és on ve l'enllaç amb la pregunta que feia per començar el programa. Tu donaries un òrgan de forma altruista? Parlarem d'un exemple de generositat i de ser conseqüent amb la teva filosofia de vida. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal?
Benvinguda, la història és al·lucinant.
Sí, la veritat és que s'ha de tenir també coratge i les idees molt, molt clares, perquè és el que tu comentaves, potser algun conegut, algun familiar, dius, sí, evidentment, no? Pel teu fill, per la teva filla, pel teu marit, però clar... a un desconegut de forma altruista. Doncs és el que ha fet l'Adrià Montoro, que ha salvat o ha canviat la vida a millor a 5 persones després de donar un dels seus ronyons de manera altruista. Es va oferir voluntari a l'Hospital del Mar de Barcelona per engegar tot aquest procés. I diem procés perquè arran de la seva donació es va activar una cadena de donacions al seu torn. L'Adrià, hem de tenir en compte que té 30 anys, és d'Olesa de Montserrat, està graduat en filosofia i és voluntari de Càritas des de fa anys. Iniciatives com les de l'Adrià no són gens habituals. De fet, a l'Hospital del Mar, que és on ell va decidir doncs, fer aquesta donació, en 46 anys d'història mai havien tingut una donació altruista.
Aquí és el punt, eh?
Exacte. O sigui que iniciatives com la d'ell...
És que la part més curiosa és aquesta, és la part més... més per fer-se la pregunta, i tu què faries?
Clar, és que, no sé, el fetge, no? Diuen que es regenera.
Sí, el fetge seria una altra història.
Però potser... el ronyó...
Va, per això,
quedes amunt i dius, què fas, no? Què fas? Què fas? Ell s'haurà, tot sigui dit, s'haurà de fer, evidentment, revisions cada any. I això sí, encara està pendent, no t'ho perdis, que jo crec que no hi haurà cap tipus de problema. Només li falta que l'Organització Catalana de Transplantaments li pagui, no l'import del ronyó, òbviament, però sí les despeses que ha tingut, com de transport o d'aparcament, que són uns 350 euros. Que potser sí,
que
no ens ho hauríem
menys
de mirar gaire.
No, no gaire, no.
Perquè, clar, també és l'estalvi que suposa per a la sanitat el fet que aquestes persones puguin viure millor. Potser eren persones que necessitaven diàlisi i ara ja no ho necessitaran, per exemple.
Sí, sí.
Gràcies a la donació altruista de l'Adrià, que no només afecta a ell, bueno, sinó que ha iniciat, diem, això, una cadena de 5 persones que han millorat la seva vida. I per què estem també en aquesta situació? Perquè han baixat els transplantaments renals. Hi ha menys donants de ronyó, que és l'òrgan que esperen, d'altra banda, el 90% dels catalans que estan en llista d'espera. De les 1.400 persones que hi ha en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya, 1.304 estan esperant precisament un ronyó. La donació en viu s'ha reduït un 8,6%, amb 171 donants vius renals, fet que Salut reconeix que hi ha dificultat, no?, per l'envelliment també de la població, evidentment, que en haver-hi també més gent gran, doncs també hi ha més gent susceptible de necessitar un ronyó. Mm. Amb tot, el problema no és només que afecti aquí a Catalunya, és a nivell global, i als Estats Units, per exemple, s'han dut a terme transplantaments de ronyons de porcs modificats genèticament. És el que es diu xenotransplantament, que potser no és que siguin transplantaments definitius, però...
Ajuden
fins que es consigui...
Temporalment, fins que s'aconsegueix un ronyó definitiu. Doncs mira, parlem amb el protagonista, amb el gran protagonista, l'Adrià Montoro, que ell, de fet, és voluntari a Càritas des de fa un munt d'anys, és a dir, llicenciat en filosofia, i a més, és que és absolutament conseqüent amb aquesta filosofia. D'aquí el motiu, no? El tenim al telèfon. Adrià, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El teu és una filosofia de vida i aquesta donació respon a aquesta filosofia de vida.
Sí, bueno, filosofia de vida vull dir una espiritualitat i una filosofia cristiana en aquest sentit, que m'ha impactat profundament, sobretot en els últims 2 anys, i que m'ha mogut, doncs, a iniciar aquesta iniciativa, aquest procés de donació, sí.
I això, en quin moment passa pel teu cap? En quin moment dius, ostres, vull ajudar... Vull salvar vides de manera altruista. En quin moment decideixes donar un òrgan? En aquest cas, un ronyó.
Bueno, va ser una sèrie de coincidències o de coses que es van ajuntar. Jo tenia una familiar que va rebre el trasplant del seu marit, en aquest cas, i havia vist, doncs, això, el bé que li havia fet amb ella i que la persona que havia sigut el donant, doncs, que podia seguir una vida bastant normal i bastant, bueno, de fet, totalment normal. I a part d'això, també vaig rebre una convocatòria d'anar a donar sang i vaig veure que es podien donar més coses. Vaig ficar com que es podia donar plasma, es podia donar mèdula, i ficava altres teixits. I vaig sentir curiositat per investigar quins altres teixits es poden donar, i vaig trobar, doncs, això, que existeix la possibilitat de ser donant renal en viu, altruista. És un programa que té el sistema sanitari espanyol. I no sé, vaig sentir com una crida, com un voler, doncs, respondre a aquesta possibilitat. I vaig escriure, bueno, vaig començar el procés a partir d'això.
És molt complicat el procés a partir d'aquí?
Més que complicat, és que és intens, en el sentit de que hi ha una tasca dels professionals de realment assegurar-se de que tu no t'estiguis exposant a un perill major dels beneficis que tindràs. És a dir, òbviament sempre hi ha riscos, òbviament et fas més vulnerable, però hi ha un procés que va en realment mirar tant a nivell físic, biològic, que tot estigui bé, i a nivell psicològic, doncs, que sigui algo viable, realment viable.
D'acord. Perquè, clar, Adrià, i ara em poso una mica en el pell del diable, no? I et pregunto, això et fa més vulnerable? Tens un ronyó menys? I en algun moment dius, ostres, de fet, d'alguna manera estic, no diré que exposant, però sí baixant el nivell de seguretat de la meva vida. Això t'ho has plantejat?
Sí, sí, clar, sí, sí, clar que ho he plantejat, no? I presidir-ho, doncs, és una cosa a meditar, perquè, efectivament, vull dir, soc més vulnerable a malalties renals i si hi hagués una... altres coses derivades que afecten el ronyó, com hipertensió o problemes de cor, doncs s'hauria de mirar més, no? Però per així dir-ho, és això, és aquí una mica on la filosofia, no? o el pensament o la voluntat supera els possibles riscos, que en aquest cas hi són, però també és veritat que són mínims o menys en comparació dels beneficis que pot rebre una altra persona.
Sí. Així que...
Sí.
Tu ets graduat en filosofia, voluntari de Càritas des de fa molts anys, i tota aquesta operació la vas fer a través de l'Hospital del Mar de Barcelona, no?
Sí.
Quant de temps vas estar des que vas començar a escriure aquell mail, aquella carta, fins que ja et van agafar el ronyó?
Pues van ser 10 mesos, 10 mesos d'interval entre el primer contacte i l'execució de l'operació. I també val a dir que va ser una mica més llarg, és a dir, que es pot escurçar, però els professionals van decidir que fos més llarg perquè jo també tingués més temps de madurar-ho, que no fos una decisió que...
Impulsiva, i que no fos una cosa impulsiva, no?
Exacte, que romangués en el temps.
D'acord, entenc.
I, més, sí.
Allò que m'ha donat aquell impuls sí. Vital i després dic, ostres, que no me'n penedeixi d'això, reflexionem sí. La decisió, entenc que és això, no?
Sí. Va ser molt savi i molt encertat, penso, pels professionals. Llavors, un cop passat el temps, doncs, llavors vam veure que, doncs, que sí.
Quant de temps et donen per reflexionar sobre la decisió? Sí.
Realment tot depèn de tu, és a dir, tu ets la persona, quan ets el donant altruista hi ha moltes coses que depenen de tu i primer de tot sempre tens la llibertat de tirar-te enrere en qualsevol moment, abans que et fiquin l'anestèsia, que llavors ja no pots parlar, sempre pots tirar-te enrere i sense cap mena de prejudici cap a tu. Però també tu decideixes, un cop s'han fet totes les proves, òbviament hi ha unes coses que s'han de fer sí o sí, que són les proves, però un cop s'han fet tu tens la potestat, per així dir-ho, de dir... ara ho iniciem, i aleshores ells comencen a muntar la cadena. I també intenten, i això també va ser molt, molt bo per part seva, doncs, adaptar-se als teus ritmes de vida, no? I perquè això, perquè et suposa el mínim possible. Aleshores tens tu la possibilitat de decidir quan.
Tu ets conscient de que has salvat 5 vides?
Sí que en soc conscient, però... I m'alegro molt, però també és una mica abstracte perquè tampoc conec aquestes persones, tot i que m'alegro molt per elles.
Però també és una política també del sistema sanitari, quan fas una donació tant de sang com d'òrgans i tal, no coneixes el receptor.
Sí, em sembla perfecte, eh? Crec que ha de ser realment així. I l'únic que això, que llavors la meva alegria és una alegria forta, plena, però abstracta també.
Abstracta perquè ho saps, però no acabes de tenir... No li poses cara a aquestes persones, no?
Exactament.
Pues segurament aquestes persones estan super agraïdes i els ha caigut del cel tot això. Adrià, hi coneixes altres persones? Com tu, no sé si a l'hospital vas conèixer altres donants altruistes.
No. L'únic que ho vaig conèixer és per un reportatge que hi ha que sobre el tema de la donació... que entrevistaven a diverses persones, entre elles a un donant altruista. I la nefròloga de l'Hospital del Mar em va recomanar aquest reportatge també perquè jo pogués reflexionar. Però és l'única altra referència que jo tinc.
Pregunta, Adrià, vas tenir algun moment de dubte, algun moment de debilitat en aquell moment o no? Durant la reflexió, algun moment de dir, ostres, o no? Ho tenies claríssim des del minut 1?
A veure, hi havia una claredat i una certesa, però sí que hi ha un procés d'introspecció d'un mateix, de per què ho estic fent, realment ho vull fer, realment sóc conscient de tots els perills, i sí que hi havia vegades o moments que es feia més intensa aquesta introspecció, sobretot la setmana abans de l'operació, quan ja hi havia la data fixada. Aquella setmana es va fer dura, per així dir-ho en aquest sentit, perquè bueno, arriba l'hora de la veritat i un vol estar... segur, no?, doncs, del que va fer i els motius, i en aquest sentit és com que s'intensifica la reflexió, però no hi va haver un moment de penediment o de... com a tal.
Això és com la teva, donant esperança i valor a l'espècie com a ésser humà. Així que, Adrià, gràcies per atendre'ns i et felicito per viure... com el teu criteri de vida, com la teva filosofia de vida que t'has marcat. Així que moltes gràcies per atendre'ns i felicitats.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i a Crist, que és l'inspirador al cap i a la fi. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, i tant de bo inspires a més persones com tu. Malauradament no inspira a tothom com hauria d'inspirar i això possiblement milloraria molt a nosaltres com a espècie humana. Una història brutal, eh, Yolanda?
Sí, que és i això que aquí a Espanya, eh? El sistema, vull dir, som enveja, jo puc dir, perquè he vist molts reportatges a la televisió pública alemanya, és una passada com ens miren, perquè allà hi ha un debat profund, perquè no hi ha manera de que s'incrementi, o hi ha molts pocs donants. Clar, el problema d'allà és que ho has de dir en vida que vols ser donant. Si no, en teoria no ho ets, no sé que la família sí que doni el vistiplau. Llavors la taxa es redueix de forma brutal. I clar, aquí estan, allà, millor dit, a Alemanya, estan sorpresos també per la societat espanyola, que en aquest sentit és generosa.
És que la societat espanyola és generosa, el que passa és que...
Un cop pesa la persona i el cas de la dia ja és...
S'ha d'ajudar a ser generosos també. En aquest cas, tant administració, insisteixo, com
mira,
les persones voluntàries...
Mira, jo més que l'administració parlaria del sistema sanitari.
El sistema sanitari.
Ah,
clar, jo parlo en si mateix de l'administració del sistema sanitari. I Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Molt. Va, que de seguida parlarem anem d'una història a una altra història. Aquesta no és tan agradable, ni és tan esperançadora, en aquest cas. Imagineu que un bon dia arribeu al cementiri on teniu els vostres éssers estimats enterrats. Aneu allà, aneu al nínxol, on està enterrat, jo que sé, el vostre avi, un pare, una mare, fins i tot un fill, i està buit. I no hi ha res. I ja està, ja està així. Pues és una història real, i és una història que ha passat a Barcelona. És una història que ha passat al cementiri de Sant Andreu, i de seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Però abans... Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Catalunya i Andorra.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per Per cert, tots els dilluns tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per portar i aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Si teniu cap dubte sobre el tema, ens podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. O podeu també trucar al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, ja no només per fer consulta, sinó per demanar cita, que és el 93-301-3003. És el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. I tots els dilluns tindrem aquí el doctor amb nosaltres. Va, us explico una història. Una història sorprenent i molt delicada. Anímicament, molt delicada. Psicològicament, molt delicada. Molt delicada perquè ja m'explicareu quina reacció tindríeu vosaltres davant d'una cosa així que té punt d'irreparable. No és la primera vegada que passa, ha passat alguna vegada. Afortunadament, són excepcions que han passat, no? Per exemple, mireu, de fet, un senyor que arriba al cementiri de Sant Andreu, a Barcelona, i a visitar la sepultura del seu pare, i la troba buida. Però no només la troba buida, sense làpida, sense vidres, sense gerros. I clar, l'home se'n va a l'oficina d'entrada i a preguntar què ha passat en tot això. Ara ens ho explicarà precisament, ens ho explica, li fent la pregunta, perquè ens expliqui, perquè tot aquest cas va anar a mans de la sindicatura de greuges, no? Perquè evidentment hi havia una mala praxi davant de cementiris de Barcelona, que afortunadament és una excepció, no acostuma a passar. Tenim al telèfon el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, exactament què ha passat amb aquest procediment?
Sí, és el que deies, Posem en valor que tot està bastant ben controlat i que s'està fent molt bé per part de cementiris de Barcelona, però hi ha casos en els que no passa així. I les queixes que ens entren a la sindicatura de greuges de Barcelona no és per quan ho fa bé el cementiri, sinó quan ho fa malament. I amb això partim amb aquest marc general de que la majoria de vegades ho fa bé, però malauradament hi ha casos en els que no. En aquest cas concret ens va entrar una queixa d'una persona que tenia una concessió breu d'una titularitat de sepultura. Concessió breu vol dir que la gent pensa que les sepultures són de propietat, no, són concessions que atorga l'Ajuntament, llargues o breus, en aquest cas una breu, i ella pagava, cada any pagava per aquesta concessió de la sepultura, que es va donar compte que una vegada van a veure el seu pare que estava enterrat en aquesta sepultura i es va trobar que la sepultura estava buida, no hi havia ni la làpida, ni el vidre, ni els gerros, i els ossos havien estat tirats a l'usari comú. Clar, la seva sorpresa i la seva indignació va ser dirigir-se a l'administració de cementiris, i l'administració de cementiris li va dir que ho havia procedit d'aquesta manera per a l'impagament de la seva quota anual d'aquesta sepultura. I és en aquell moment que ja fa multitud de queixes a cementiris i ens acaba entrant la queixa a nosaltres. Nosaltres el que veiem és que hi ha tres irregularitats per part de cementiris de Barcelona.
Ostres, la primera entrada és durilla, perquè clar, tu arribes allà, independentment, ara m'ho explicaràs si pagues o no pagues, però t'han d'avisar, no? T'ho han de dir, estem parlant d'una qüestió també molt, molt delicada anímicament, no?
Bueno, doncs tu has donat en el quid de la qüestió. Doncs això, que és una qüestió molt delicada, t'han d'avisar, i el que has de fer és poder reaccionar i tenir en compte que el dany que es pot produir en aquests fets és un dany moral molt gran. I en aquest cas nosaltres trobem tres irregularitats. Una és en la notificació de la declaració de caducitat de la concessió, de dir, molt bé, no has pagat, però t'hem de notificar que no has pagat, i hem d'intentar que l'última mesura sigui aquesta exhumació. Què va passar? Que la notificació d'aquesta falta de pagament, el que es va notificar és amb una adreça que tenia cementiris que no es corresponia amb l'adreça del titular de la sepultura. I també tenint en compte que ja en l'any 99 va regularitzar la seva situació, ha estat pagant des de l'any 99 fins a l'any 2000 i ha pagat regularment cada quota. En el 2000 va domiciliar la seva quota, i és més, cementiris té la possibilitat de consultar el padró municipal per veure on està empadronada aquesta persona. El que veiem aquí és una irregularitat perquè no es va fer aquesta consulta, se la va notificar amb una adreça incorrecta, i com no va pagar i no va donar cap relació, es va procedir a l'execució. La segona, que tu clar, també deies...
Un moment s'arriba això, clar, ja és una qüestió que ja no pots tirar cap enrere. Un cop has fet l'exhumació, has llençat els ossos al sussar, a l'usari i de més, això ja és irreparable.
Clar, però nosaltres també, abans d'un pas previ encara d'això, dèiem, bueno, no ha pagat, però comprovem en quin estat està la sepultura. Mm-hmm. Comprovar en quin estat està la sepultura, bàsicament perquè si és una sepultura ben conservada, en què se sap que la família de forma regular està anant ahir, el que nosaltres ja vam dir i vam recomanar que es posés una enganxina al vidre de la sepultura,
clar.
Els familiars que passessin per administració. I també que es fes una foto de l'estat de conservació de la sepultura. Què va passar en aquest cas? Ni es va posar l'enganxina, ni es va fer una foto de l'estat de conservació de la sepultura. Per tant, ja veiem una segona irregularitat junt a la falta de notificació de l'impagament del rebut.
Perquè habitualment es fa així? Habitualment es fa aquesta notificació amb enganxina i de més, o no?
Sí, perquè va ser una recomanació històrica que es va fer des de la sindicatura de dictar. Mm. I és per el que tu planteges, perquè és que el dany final és un dany moral molt gran i és que quasi és irreversible el fet de poder recuperar els ossos de l'usari comú. I la tercera irregularitat que nosaltres veiem és, clar, en aquesta persona, aquí hi ha una responsabilitat patrimonial i té dret a reclamar aquesta responsabilitat patrimonial pel dany moral petit. Què li diu Cementiris de Barcelona? Li diu que ha prescrit, és a dir, que ja ha passat massa temps i no pot fer aquesta reclamació. Per què? Perquè Cementiris el que estableix és que comença a passar el temps per poder fer la reclamació des del moment en el que s'ha buidat la sepultura. Què li diem nosaltres, Cementiris de Barcelona? No, el temps comença a passar des del moment, o a comptar des del moment que la persona ha tingut coneixement de que s'ha buidat la sepultura. Perquè és qui pateix el dany moral, el pateix des del moment, no que l'han buidada, sinó que té coneixement de que l'han buidada.
Correcte.
I en tot això el que veiem és que hi ha tres irregularitats per part de Cementiris de Barcelona, i el que li diem és que hauria de fer cura en aquestes situacions perquè el dany que s'acaba produint és un dany moral que és irreparable i, per tant, l'única forma de reparar-ho és econòmicament, però el que hauríem de fer és un pas previ, prevenir que aquestes situacions es produeixin, com notificant de forma correcta els impagaments i també comprovant l'estat de conservació de les sepultures abans de prendre una mesura tan dràstica com és l'exhumació.
Clar, en aquest cas, és una cadena d'errors la que hi ha, no?
Malauradament sí, malauradament és una cadena d'errors que aquí el que ha d'assumir l'administració són les seves responsabilitats. Primer, assumint per reparar aquesta família i segon, preveure mesures perquè no torni a passar.
Clar, a partir d'aquí, aquesta persona no pot fer res, no? Més enllà de queixar-se i segurament, possiblement denunciar, seria l'única cosa.
Clar, jo entenem nosaltres que ara nosaltres hem fet aquesta resolució, les Cementiris de Barcelona contestarà les nostres recomanacions i estem segurs de la bona voluntat de Cementiris de Barcelona de posar-se en contacte amb aquesta persona i arribar a algun tipus d'acord. I nosaltres estem convençuts que això s'acabarà fent. El que passa que, malauradament, ha hagut de passar això, que no creiem que sigui gaire agradable de patir-ho.
No és un bon plat de pa, aquest, no.
Clar, però sí que veiem que Cementiris de Barcelona, tot i reconèixer, que li costa reconèixer l'error que ha comès, creiem que arribarà a algun acord amb la persona usuària que ens ha entrat la queixa a nosaltres. Mm.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Gràcies per explicar-nos aquest cas molt, molt amable.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Mireu que la situació és realment, ja el dany moral és irreparable per un error administratiu en aquest cas, no? O sigui que és dura, la història aquesta és durilla. Però hi ha un altre encara que fins i tot, en casos ja de fa temps, per intentar recuperar o almenys recuperar sobretot el dany moral, es va... arribar a contractar persones per identificar els ossos de determinats familiars dins de l'usari per tornar-los a la seva família. Són d'aquests casos que sorprenen i tenen aquest punt dur, un punt morbós, és veritat, però dur de realitat, que de no reparació moral. De seguida parlarem amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, per parlar de l'actualitat policial aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I recordeu que tots els dilluns tindrem amb nosaltres a migdia el doctor Vivar. El doctor Vivar venia precisament per parlar de problemes o de dubtes que tingueu amb la oftalmologia. El doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, que portarà aquesta llum sobre l'oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Estarà tots els dilluns amb nosaltres i podeu enviar els vostres dubtes a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o podeu tocar el telèfon 93-301-3003. És el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, 93-301-3003, o per la consulta aquí a la ràdio, radioconsultavision@gmail.com. Anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarvene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, hablando con pacientes, intentando explicar cosas que nos cuesta trabajo entender, pero bueno, aquí estamos.
Bien. Ahí vamos. ¿Dónde nos llevas, Carmen?
Pues mira, a una de estas cosas que muchas veces cuesta trabajo entender, ¿no? El hecho de... ¿Te acuerdas que yo digo mucho la frase de hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe, cenar como un mendigo, ¿no? Bueno, pues esto que es así, que tenemos que aceptar, ahora mismo venía con una paciente de explicarle un hecho que es así y que no lo podemos cambiar, y es que venimos ya programados de fábrica. Es decir, el cuerpo humano, que es una maquinaria maravillosa en cuanto a su funcionamiento, tiene una forma de comportarse, tiene una forma de realizar todas sus funciones, y aunque yo quisiera ir a la contra, ese cuerpo se dejaría hacer, pero luego me la devolvería con consecuencias muy negativas, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tenemos el tema del sobrepeso, que yo lo he comentado muchísimo en muchísimas ocasiones, la obesidad, que la obesidad no es ni más ni menos que un exceso mayor de kilos, es decir, me sobran 5 o 6 kilos, me sobran 10, podemos estar en un cuadro de sobrepeso, y me están sobrando pues 15 o 20 en función de la estatura, y puedo estar hablando desde una obesidad moderada hasta una obesidad mórbida, ¿vale? Pues, ¿qué nos pasa con el sobrepeso? Que no aceptamos, o nos cuesta, mejor dicho, mucho trabajo aceptar que para yo salir de un cuadro de obesidad tengo que decidir cambiar mi estilo de vida. Tengo que cambiar los patrones que me están funcionando en la cabeza, porque mi cuerpo está regido y está diseñado para funcionar de una determinada manera, ¿no? Entonces, esto que voy a decir ahora lo quiero aplicar a casos de sobrepeso de una cierta índole, ¿eh? No, a partir de 10, 15 kilos hacia arriba, con menos peso, evidentemente uno puede decidir cuándo quitarse esos kilos en el momento que quiera, ¿no? Pero ahora yo, en este momento del año que estamos, acabamos de empezar el mes de junio, hay muchísimas personas que nos consultan para hacer pérdida de peso, pero que luego dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Lo empiezo ya después de verano, ¿vale? Uh-huh. Y lo que está haciendo es postergando una toma de decisión que cuando el paciente toma esa decisión de empezar después de verano, difícilmente va a dejar de ser obeso. Y difícilmente va a dejar de ser obeso, ¿por qué motivo? Porque quiere pasar las vacaciones bien, quiere comer lo que le da la gana, y lo que tenemos que aprender todo, y de ahí esos cambios que yo decía, o de esa preprogramación que tenemos y que tenemos que ajustarnos a esa preprogramación, lo que tenemos que intentar es pasar por unas vacaciones bien, pasándomelo bien, no teniendo que renunciar a todo, pero dosificándome en esos excesos que voy a dar, ¿no? Entonces, cuando estas personas me plantean esa situación, me dicen, ¿usted qué piensa, doctora? Digo, pues mire, yo pienso que usted tiene que hacer lo que le apetezca y lo que le dé la gana hacer, pero siento decirle que usted nunca va a dejar de ser obeso, porque para dejar de ser obeso, lo primero que hay que decidir es, si yo lo decido hoy, tengo que empezar hoy, me da igual, si empiezo el 1 de diciembre, como si estoy empezando el 1 de agosto, es decir, hoy empieza el cambio de mi vida, ¿vale? Voy a ir haciendo cambios que los que nosotros proponemos, hay muchas formas de perder peso, pero los que nosotros proponemos son cambios sutiles, no son cambios drásticos, no son cambios difíciles de llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y bueno, irlo haciendo y luego acostumbrarnos a pasar por todas las situaciones, pues por vacaciones de verano, San Juan, San Judas Tadeo y Navidades también, ¿vale? Entonces, aceptar esto, si no se acepta esto, difícilmente la persona va a dejar de ser obeso. Y voy a concluir con una situación que tristemente se sabe. Llegar a ser mayores, es decir, a 70, 80 años, con un cuadro de obesidad, se nos pone la calidad de vida muy cuesta arriba, sobre todo para tener esa calidad de vida y también para movernos con autonomía y con independencia. En la medida que podamos, evitémoslo.
Pues ya sabéis, la primera visita informativa con la doctora Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. Podéis concertarla en los sistemas para poder contactar con ella en la web starbene.es o en el WhatsApp. También podéis hacerlo, 654-300-525, 654-300-525. Doctora, un besazo muy grande.
Un saludo, hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estas medallas.
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
Hola. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol. Imma, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, José Miguel.
Vinga, avui tenim 3 minutets per parlar d'una notícia que m'ha deixat flipant. I, a més, estava molt, molt de moda, entre cometes, per un cas molt, molt bèstia d'una noia que li van usurpar l'identitat. I és que han estat detinguts 4 membres d'un grup criminal itinerant implicat en 127 delictes relacionats amb usurpacions d'identitat i estafes en entitats bancàries. T'usurpa la identitat per això, eh?
Molt de compte quan ens sostreuen la cartera amb un descuit, perdem el DNI. Molt, molt de compte amb aquest DNI. En aquest cas, els companys de la DIC, juntament de la Metropolitana Nord, juntament amb la Policia Nacional, doncs van detenir ja fa uns dies a 4 persones responsables de 127 delictes, que no són pocs, de falsedat documental, estafa i pertinença a grup criminal. En aquest cas, actuaven de manera itinerant, molt gran, amb actuacions en 18 províncies a tota Espanya, entre elles les 4 províncies de Catalunya. I, bueno, actuaven arreu, Múrcia, Lleida, Madrid, bueno, ja et dic, molts llocs. El que feien era, doncs, adreçar-se a les entitats bancàries doncs, amb aquest DNI sostret, fins i tot caracteritzats de manera que s'hi assemblaven o intentaven assemblar-se a la persona del DNI, és a dir, si s'havien de posar perruques, o, bueno, intentar assemblar-se el més possible i obtenir, doncs, els reintegraments, bueno, perdona, els extractes bancaris, primer de tot, de les persones de les que havien usurpat el DNI, i quan era una persona amb un saldo gran, amb uns diners grans, doncs llavors feien aquests reintegraments bancaris. Llavors, evidentment, doncs, això ha causat molt mal a moltes persones, doncs, que se'ls va sostreure aquest DNI, perquè van obtenir més de 65.000 euros de benefici d'aquestes persones, i com et deia, amb un grau d'itinerància molt gran. Per tant, molt, sobretot el missatge és clar, sempre que se'ns sostregui el DNI el trobem a faltar, denunciem-ho.
I amb perquè... la denúncia ja valdria?
Home, evidentment, amb un jutjat, amb un judici, hi ha moltes proves, no?, que donaran, evidentment, absoldrien a la persona, no?, començant per les càmeres de seguretat en el cas, si n'hi haguessin, les imatges, hi ha molts indicis per saber que la persona doncs no és, però bueno, sempre ens ajudarà a tenir la denúncia, evidentment.
Imma Viudes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Una abraçada. Amb aquesta notícia ja és un okay, bona actuació de la policia. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després tenim aquí a l'Antonio Orozco.